Bona nit a la Terra. Avui parlarem de l'alimentació i les emocions. Hipòcrates va escriure que el teu aliment sigui la teva única medicina. El que mengem està íntimament relacionat amb la construcció de les emocions i l'expressió dels sentiments. De fet, l'alimentació emocional es construeix a partir de tots aquells efectes que rebem des que naixem i amb els quals teixim l'entramat de desitjos, fantasies i il·lusions que ens configuren com a persones. Segurament per això alguns conflictes emocionals s'expressen a través d'alteracions relacionades amb la nutrició, com l'anorèxia, la bulímia o l'obesitat. Diu la psicòloga Isabel Menéndez que les lluites internes són silenciades sovint a base d'omplir-nos la boca de menjar per no pronunciar paraules que ens espanten per la seva gran càrrega emocional, paraules que refereixen a coses que no ens permetem sentir. La boca, que s'obre i es tanca el menjar, és la mateixa boca que vol parlar. I és que, de vegades, amb el menjar aconseguim rebaixar una tensió que ens molesta. El llenguatge està ple de referències a aquesta barreja entre sentiments i alimentació. No m'ho puc empassar, referint-nos a alguna cosa que rebutgem, em remou l'estómac quan ens desagrada profundament alguna cosa, o m'ho menjaré amb patates quan hem d'acceptar alguna cosa tant si volem com si no. El menjar cobreix la nostra necessitat biològica de nodrir-nos, però també aboca els nostres desitjos vitals. I curiosament, en relació amb l'alimentació emocional, ens comportem en alguns casos en contra del que ens agradaria i mengem quan no volem fer-ho, mentre que potser quan hem de menjar no podem. La psicoanàlisi anomena inconscient aquest estrany personatge que habita dins nostre i que de vegades sembla portar-nos la contrària. Llegim a la revista Mente Sana. Quan apareixen problemes amb el menjar, convindria reflexionar sobre quin estat d'ànim ens provoca la gana o la inapetència, quins desitjos, ambicions, decepcions o fantasies s'amaguen darrere aquests actes que ens porten a deglutir o rebutjar l'aliment. És inútil perdre el temps i les energies controlant obsessivament la dieta quan el pes del conflicte es desenvolupa en el món dels efectes. La nostra convidada d'avui, Pilar Sampau, a Fruits de la Vida, el seu últim llibre, diu: aquest llibre, fet a partir d'un recull d'escrits al voltant de la vida quotidiana, alegries, tristeses, amors, desamors, soledat, fills, feina, pretén ser una eina per apropar els aliments a la salut. D'aquesta manera, si la rosa està refredada, posarem més ceba al brou. Quan l'avi no pot dormir, li donarem enciam per sopar. Quan l'analítica de Lluís marca colesterol, una poma per berenar pot ser de gran ajuda. Res tan senzill, però a la vegada tan potent com els aliments, per poder invertir diàriament en la nostra salut. Avui a Una nit a la Terra, 93-201-7474, emocions i aliments.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
What am I?
Un quart de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, parlant d'aliments i emocions en aquesta hora, i a partir de les dues canviarem radicalment de tema i ens acompanyarà el psicòleg i parapsicòleg Àngel Gordon, i ens preguntarem a partir d'un llibre que està preparant per la propera tardor si existeix l'ànima. Parlarem d'un clàssic. I després la sofrologia a les lliçons de vida amb Jordina Terré i els mails d'amor amb Jordi Llavina. I en aquesta hora tenim el plaer de saludar la doctora Pilar Sampau. Bona nit, benvinguda.
Bona nit a tothom, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. Els seus dos llibres, no sé, són bestsellers mundials, no? Gairebé.
Són bestsellers a Catalunya, que ja és moltíssim, per mi és molt important.
És Aprendre a primar-se, de Pagès Editors, i Fruits de la vida, fruites i verdures per ser feliç, de Proa. Avui l'ha presentat a Mercabarna.
Sí, molt bé. És un lloc per les persones que fem un llibre de fruites i hortalisses, pugui presentar a Mercabarna, és com si fos una soprano, pugui anar al Liceu, no? O sigui que m'he sentit molt orgullosa, molt satisfeta i molt agraïda d'anar-hi.
Sí. I quin tipus de públic hi havia?
Bueno, doncs la gent que té parades de fruites i hortalisses, o sigui, tots els professionals del sector que tenen parades a Mercabarna, hi havia un grup important. També hi havia algun directiu de Mercabarna, gairebé hi eren tots, i han fet una xerrada molt, molt pràctica, que és com han de ser les xerrades, que serveixin. Igual que la poesia, igual que qualsevol cosa, la gent necessita utilitzar-la per lo que sigui, per caminar, per salut, per lo que sigui, no? Pues, com després parlareu de l'ànima, la necessitem moltíssim, l'ànima. Pues, bueno, les fruites i hortalisses són molt importants per la salut i per les persones que la venen. A vegades no són conscients de que, a més de ser un producte comercial, és un producte molt important per la salut. Una miqueteta els he fet un repàs de que cada fruita i cada hortalissa té un paper a l'organisme, com les persones, cada una té el seu lloc, i és important i imprescindible. Per exemple, els he parlat d'una hortalissa que jo estimo molt, en el sentit de la gran benefici que ens fa l'organisme, que és la carxofa. Nosaltres, l'òrgano més gran que tenim al cos és el fetge. Per què és tan gran el fetge? El fetge és molt gran perquè ha de treballar moltíssim. Quan estem estressats, quan estem tristos, quan estem preocupats, generem radicals lliures, que són unes substàncies tòxiques que ens produeixen un envelliment prematur i ens acceleren les malalties. Per totes les persones que ens escoltin, tinguin la malaltia que tinguin, l'estrès favoreix que una cosa evolucioni. Què es pot fer? Pues se pot prendre productes que ens bloquegin els radicals lliures. Però qui s'encarrega de tota aquesta feina de netejar i tot? El fetge. Quina és l'hortalissa que ens deixa el fetge net per poder treballar, per lluitar per la nostra salut i pel nostre benestar? La carxofa. Per tant, per tots els que estiguin estressats, una carxofa a la seva vida és importantíssima.
I jo li preguntava a la doctora Sampau, mentre els oients escoltaven la cançó, què és el que podríem sopar els que treballem en aquesta hora per tal de tenir més concentració i estar més lúcids o més desperts.
Molt bé.
Sí. I jo li preguntava, fruita, per exemple? I deia no.
No. La fruita té una altra hora. Anem a ficar un exemple. Quan vosaltres preneu un aliment que porta proteïna, anem a ficar un exemple d'un, els ous. Els ous és un aliment molt proteic que porta dues substàncies. Una substància que ens dona ganes de fer coses, que és la dopamina, que se transforma el cervell en dopamina, i una altra que ens dona tranquil·litat. Però les dues les prenem, quan prenem, per exemple, una truita a la francesa, però les dues no arriben al cervell, només n'arriba una, que és la substància de les ganes de fer coses. Quan us mengeu un bistec, quan us mengeu un tros de formatge, tot això és proteïna, no són sucres. El cos, doncs els preneu i arriba al cervell la de les ganes de fer coses. I la de la tranquil·litat queda a la sang. A la sang. Quan vosaltres us aneu a dormir, necessiteu que la de la tranquil·litat entri al cervell. Llavors què es fa? Se li soborne en un aliment dolç. Llavors és el moment de la fruita. Quan vosaltres a mitja tarda esteu molt nerviosos i voleu estar tranquils, una mica de fruita, o després de sopar, si us aneu d'anar a dormir. Si, com el cas del Gaspar, heu d'anar a treballar, no és l'hora. És l'hora de menjar una bona truita a la francesa, és l'hora de menjar un sopar de formatges, és l'hora de menjar pernil serrano, és l'hora de la proteïna. La proteïna estimula, dona ganes de fer coses i els sucres en relaxen.
De vegades la felicitat està més lligada a un estat d'ànim que a cap altra cosa. Per tant, ningú pot triar per nosaltres. I a vegades tan sols cal buscar la nostra pròpia freqüència a la ràdio que cadascú porta engegada al cor. Un aliment que contribueix de manera espectacular a la sensació de felicitat és el kiwi. Tot i que és una fruita de procedència xinesa, ara ja es cultiva amb normalitat en molts llocs d'Espanya i ha passat la classificació de fruita tropical a fruita de casa. Convé menjar kiwi, entre d'altres, per millorar l'alegria de viure. La seva riquesa en àcid fòlic fa que contribueixi de manera especial al funcionament del sistema nerviós, sobretot en la part que té a veure amb la formació de neurotransmissors cerebrals lligats a l'ànim. El kiwi, com també altres fruites de la nostra horta, té la potència suficient per fer que aquest matí no se'ns escapi sense almenys haver donat o rebut un somriure.
Aquest fragment és de Pilar Santpau, dels Fruits de la Vida, aquest llibre que ha publicat Proa, aquestes fruites i verdures per ser feliç. Bé, doncs, en parlàvem amb l'doctora Santpau ja fa un temps aquí a Una nit a la Terra, parlàvem de les emocions i l'alimentació. M'agradaria fer-li la pregunta clàssica, com si partíssim de zero. La nostra convidada, abans d'escoltar ja la primera oient, l'Elisabet. Fins a quin punt som el que mengem?
Fins a un cert punt. Som les persones, som una barreja de genètica i d'ambient. No som tot genètica ni som tot ambient, però les dues coses influencien. Per tant, dins de l'ambient és l'alimentació, forma part de l'exterior, que entra al nostre interior. I el que mengem ens influencia moltíssim a l'estat d'ànim. Per tant, nosaltres som no per lo que som, sinó per lo que sentim. Per tant, és molt important el que mengem perquè ens ajuda a retindre un record, a fer un somriure en un moment determinat. Jo sempre dic una frase que la fruita no et pot donar la felicitat, ojalà que fos tan fàcil, però sense les vitamines de les fruites i les hortalisses no la pot rebre la felicitat. Per tant, és important que mengem les coses apropiades perquè si passa la felicitat per la nostra vida, que no la deixem escapar per la falta d'una vitamina.
Fa la sensació, però, que cada cop hi ha menys felicitat dins les fruites, eh?
Sí,
sí. Cop, i manca alguna cosa, són més insípides.
Sí, sí, és així. Cada vegada la vitamina C se queda més a l'arbre i menys arriba a casa, perquè és una vitamina que es perd amb el transport. Se cullen les fruites abans de temps, se cullen molt verdes per poder-les transportar a llocs molt llunyans i, per tant, si la collim molt verda, part de la vitamina C encara no s'ha format, pot ser hasta un 30% menys. Per tant, ens arriba molta menys felicitat a través de les fruites.
93-201-7474. Saludem l'Elisabet. Bona nit, Elisabet.
Bona nit. Bona nit a tothom.
Què en pensa de tot el que està sentint? Quina és la seva aportació? Quin xivarri, no? Quina alegria hi ha per aquí, eh?
Sí, una miqueta.
Endavant, Elisabet.
Bueno, jo la meva experiència doncs amb la Pilar i amb tot m'ha ajudat molt al llarg del temps que portem, que ens coneixem, perquè ja quasi de que passa de ser una amiga, més que potser la meva doctora, no? I, bueno, m'ha ensenyat que he de aquest nivell de les emocions, doncs les he de controlar perquè arriba un punt que tot el que entra es queda dins i no deixo que surti. Aleshores, bueno, s'ha d'anar molt amb cuidado perquè la vida és un rebre i donar i rebre i tot. Aleshores, és això més que res, no? Que arriba un punt que si no saps distingir les coses, doncs a base dels aliments també doncs, et bloqueges, et quedes a dins i tot el que entra no surt. I dius, així, de quina manera m'aprimaré?
I ha canviat molt, Elisabet, la seva alimentació, a banda de les emocions, el que menja, ha canviat molt el seu hàbit respecte abans?
Sí, o sigui, diguéssim que és com si fos una higiene alimentària, no? Ara que es porta tant el terme aquest de la higiene, doncs la higiene alimentària, en el sentit de que si tu a veure, estem en un món amb molt d'estrès i que ningú es para a ni escoltar-se a si mateix, ni a mirar què és el que menja, ni res. Només que ens paréssim tots una mica i reflexionéssim el que mengem i tot, ens adonaríem que només sentint una miqueta el nostre cos el que ens demana, viuríem molt millor.
I aleshores, doctora Sampau, el nostre cos ens demana més aliments com més nerviosos estem?
Sí. L'Elisabet, a part és una dona guapíssima, una noia molt guapa, hi ha una relació, és un cas que podem comentar sense comentar la persona que és. Moltes persones, i l'Elisabet és un d'aquests casos, no mengen per lo que pesen. Hi ha molta gent que lo que traguen és problemes, no aliment. El cas de l'Elisabet és una persona que no és un problema de menjar quantitat de menjar, sinó que ella traga quantitat d'emocions. Les emocions li produeixen unes alteracions químiques a l'organisme que comporten una absorció molt alta dels seus aliments. Per tant, no és tant el fer dieta, que sí que l'ha de fer, perquè encara no s'ha descobert res més per ajudar una persona a anar més de pressa, s'ha de fer dieta, evidentment. Ella té unes pautes de dieta, de cas d'esmorzar, que ha de dinar, que ha de berenar i que ha de sopar, però a part, el problema no és el que menja, sinó que ho absorbeix molt. I fins que ella, aquests sentiments que només tragui, li ajudi d'alguna manera a que no els tragui, sinó que els pugui racionalitzar, que els pugui ordenar, que els pugui fer créixer, que els pugui netejar, que pugui fer el que hagi de fer en els seus sentiments, cada sentiment té el seu camí, llavors l'Elisabet li serà molt més fàcil aprimar-se.
Suposo que hi està d'acord, Elisabet.
Sí, 100%. És una dona que sap molt.
Sí, i tant. I ha après noves coses sobre les seves emocions, a gestionar-les?
Bueno, mica en mica arriba un punt que la vida i el teu cos et diu o pares, el que comentava abans, o pares i penses el que t'està passant i per què t'està passant, o acabaria malament. Vull dir, el cos arribaria a un punt que diria ja no puc més i aquí em paro. I no s'ha d'arribar a aquest punt.
M'han dit que, tot i això, els propers dies serà Miss.
Sí, ja, bueno, he passat ja a la semifinal, diguéssim que ara sóc reina gran talla mes d'octubre, i ara ja anem cap a la final de tota Espanya.
Doncs enhorabona, passi el que passi.
Gràcies.
Aquí, en aquest programa, com sap, de tant en tant ens visiten coachs que ens diuen que passi el que passi, no existeix el fracàs. En tot cas, el que hi ha són
mai
objectius no aconseguits. I, per tant, vostè ja a hores d'ara pot parlar d'un èxit puntual. Moltíssima sort i enhorabona, Elisabet. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Això és Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Si voleu fer les vostres aportacions sobre els aliments i les emocions, 93-201-7474. Pilar, i què els diria als oients que en aquests moments es diuen ells mateixos, doncs jo no em sé escoltar el cos, o sigui, no sé escoltar-me prou bé els missatges del meu cos, no?
El cos a vegades no és tan fàcil escoltar el cos, perquè a vegades el cos està malalt i dona uns missatges propis de la malaltia. Anem a ficar un exemple. Moltes persones a les 6 de la tarda, quasi totes, en la societat que vivim, arribem estressats a casa, neguitosos i tal. Llavors, què necessitem? El cos què vol quan estàs estressat? El cos, quan estàs estressat, vol tranquil·litat. I què és el que li dona la tranquil·litat? Em dic que els sucres. Per tant, què fa les persones? Van tothom a la nevera a buscar aliments en sucre. I llavors se relaxen. Inclús moltes persones no poden dormir. Avui ho deia a Merca Barna, que un parell de persones han fet aquesta pregunta, perquè a les 3 del matí ens aixequem a menjar fruita. Clar, quan un està neguitós necessita menjar sucre, perquè em dic que quan tu menges sucre el neurotransmissor del benestar arriba al cervell. Però l'equivocació, el cos ja et dona el missatge del que has de menjar, has de menjar sucre, glucosa, però no et diu aquell pastís que hi ha a la nevera. Això és el que tu, pel teu condicionament ambiental, has canviat. Vol dir sucre, i sucre vol dir també una fruita, vol dir una llesca de pa, hi ha moltes coses que són sucre. Perquè els nostres oients entenguin el que vol dir sucre, sucre pràcticament és tot el que no és un segon plat. Tot el que no és carn, pràcticament és sucre. Les fruites, les hortalisses, la pasta, l'arròs, la fruita, també, evidentment, els pastissos. I moltes persones identifiquen el sucre en una bolleria i no sempre. Per tant, una fruita a mitja tarda ens pot ajudar, una poma, per exemple, a rebre aquesta sensació de benestar i de tranquil·litat. I en aquest cas sí que has d'escoltar el cos, però sàpiga interpretar la música que està tocant.
L'altre dia un convidat deia: totes les persones que conec que fan dietes tenen mal humor. Què diria Pilar Sampau?
Que llavors no és la seva dieta la que estan fent una dieta que no és... El camí de la repressió només porta que mal humor. Una dieta no pot ser una dieta de prohibicions, sinó que és un camí. T'han de dir, mira, per aquí. Lo pots trencar i no passa res. Si no hi ha un problema de salut molt important que marqui el no passar-se en un determinat aliment, un diabètic, una persona en un problema cardiovascular important, una persona que vulgui perdre pes perquè li sobren uns quilos, aquesta persona no té per què estar de mal humor. Vol dir que algo falla a l'acompanyament de la seva dieta. Si li ha de reduir l'ansietat, aquesta persona ha de fer un tractament. N'hi ha mil de tractaments, cada un té el seu. Hi ha gent que li pot anar bé fer control mental, l'altre li pot anar bé relaxar, l'altre fer tai chi, l'altre fer-se acupuntura, l'altre fer-se massatge, l'altre fer esport. Quan una persona té mal humor fent dieta és que li falta un tractament per l'ansietat i una mica d'una dieta una mica més permissiva. Per això, una de les coses que jo crec que és molt important a la dieta és ficar-li xocolata, que ajuda molta gent a poder fer la dieta.
I no engreixa.
No. El xocolata és quasi obligatori de ficar en una dieta. Sí, sembla una barbaritat, però no ho és, perquè un trosset de xocolata són 70 calories i és exactament igual que un iogurt. I porta, evidentment, ha de ser un xocolata de qualitat i ha de portar molt cacau, que és una substància que és antioxidant, molt recomanable pels malalts cardiovasculars, pels malalts oncològics i, per què no, per les persones en sobrepès.
Què entén vostè què s'entén, per ansietat mèdicament? Perquè aquí suposo que hi ha molts oients també que tenen dubtes de si realment el que tenen ells és ansietat o estrès o... En fi.
Ansietat és com un cotxe quan va a més revolucions de les que pot aguantar. Ansietat és quan tu tens la vida i no tens temps de gaudir-la. Ansietat és anar més de pressa del que el teu cos necessita. Ansietat és no poder veure la mirada dels teus fills. Ansietat és arribar a treballar i no donar-te en compte que tens un company al cantó. Ansietat és no poder dormir per la nit. Ansietat és engreixar-te menjant el mateix que feies abans, sí, etcètera, etcètera.
Ansietat és la societat occidental,
sí,
doncs.
Sí.
Saludem l'Alba, quan passen 3 minuts de 2:15. Bona nit i bona hora, Alba.
Hola, bona nit.
Què tal? Què ens explica?
Pues mira, jo la meva experiència és que jo soc una persona que he tingut sobrepès tota la vida, però conforme van passant els anys, cada vegada és més exagerat. I, bueno, gràcies a la Pilar, que és una persona que t'escolta, que t'entén i que comprèn les situacions que vius, pues he aconseguit tranquil·litzar-me interiorment, perdre aquests nervis, aquesta ansietat i a poc anar perdent pes.
I vostè, m'imagino que hi va haver un moment que va decidir fer un canvi radical en la seva vida i en la seva forma d'entendre la vida i de viure la vida.
Sí,
no?
Sobretot de prendre'm les coses una mica més de tranquil·litat, de disfrutar una mica més de tot el que m'envolta, de la família, dels amics, i, bueno, gaudir, bàsicament gaudir, estimar-me una mica més a mi mateixa, que això també trobo que és molt important.
Això aviat està dit, tot plegat.
Eh?
Que aviat està dit,
Sí, però, bueno, una mica en mica procuro ajudar-me i, bueno, sobretot he tingut molt recolzament per part de la Pilar, que és una gran doctora i que escolta molt i que sap què és el que necessites en cada moment. I això és una gran ajuda. Sobretot que tinguis un metge al costat que t'entengui, no? Perquè jo he anat a altres puestos i quan he dit que estava nerviosa, que no podia relaxar-me, que el que menjava m'engreixava, em deien que agafés vacances.
Això li deien?
Sí, clar, i tampoc no és una solució.
Com si ara que ve moltes vacances per molta gent, com si aquestes vacances, Pilar, fossin sinònim d'aprimar-se, al contrari.
Bueno, algo hi ha d'això a vegades, Gaspar, perquè moltes persones, quan van de vacances, s'estressen més, per exemple, mares posen tots els crios, i hi ha persones que les vacances les engreixaran i persones que les vacances les aprimaran, perquè si estan més neguitosos per la situació de vacances, pues, però en canvi hi ha gent que va de vacances, està molt tranquil i diu, bueno, jo passo de dieta, menjaré de tot, i ve de vacances, jo m'he trobat a vegades a la feina, i venen amb 3 quilos menys. Mm-hmm. I dius, però què ha passat? I, bueno, pues, que ha estat tranquil·la i l'absorció d'aliments ha estat més baixa. Mm-hmm. L'Alba és una gran professional, jo des de, és una persona que està molt preparada, està dins del món sanitari, ja sap fer bé la dieta. Jo no he fet res que no ho facin la majoria de doctors de Barcelona. L'única cosa que cada un té... Hi ha molts professionals a Barcelona i tothom, si li demaneu ajuda per la vostra ansietat, tothom sap com donar un cop de mà. Tots els professionals saben fer-ho.
Alba, moltíssimes gràcies per la seva aportació. Esperem que pugui ser útil.
Gràcies, Alba.
Bona nit.
Bona nit.
I saludem la Isabel, quan són 2:15. Bona nit, Isabel.
Bé, jo crec que el fet de fer o no fer dieta, jo, per exemple, ja sóc gran i tinc la costum de mirar-me molt prim amb la dieta. A l'estar sola, pues, em puc programar tot el que vull fer. Però, de fet, quan surto, que anem de vacances 8 o 10 dies, m'engreixo 2 o 3 quilos. Quan torno, en 8 o 10 dies els perdo. Perquè ja vaig a la meva seguida. I, de fet, també influeix molt a l'entorn, o sigui, la companyia, perquè jo ara aquests dies tinc uns familiars de fora, i el fet d'estar menjant i enraonant i canviant impressions sobre diverses coses, doncs jo crec que et fa més profit el menjar. És una altra manera d'alegrar una dieta, perquè no s'han excedit amb el menjar, però és la companya, diguéssim. La companyia, pues, no sé, et fa disfrutar més del menjar sense que sigui cap cosa extraordinària.
Això és molt interessant el que ens explica l'Isabel, doctora, perquè clar... Si tant de bo poguéssim canviar segons quines companyies.
I tant, la Isabel ha dit una cosa molt important. Per lo que sembla, la Isabel, quan ella està a casa, pot fer dieta, quan està de vacances no la fa s'engreixa. És una persona que no té ansietat i el seu cos li funciona perfecte en aquest aspecte. Quan fa dieta, perquè té la vida més tranquil·la i ordenada, ella s'aprime, i quan va de vacances no pot fer tan bé, perquè a vegades els restaurants i tot això, ella s'engreixa, ella té un cos molt cuidat, un cos molt que li respon molt bé. Per tant, felicitats pel cos que té, Isabel, i per com l'ha anat cuidant.
Gràcies.
I és això. I ella, el que fa, ella diu que disfruta de la companyia. Deu disfrutar de moltes coses, ella, perquè quan una persona disfruta de la companyia d'una persona, segrega endorfines. Les endorfines és l'hormona natural que tenim l'organisme per baixar l'ansietat, és una hormona que ens trau el dolor, per tant, la Isabel deu segregar moltes endorfines a moltes coses de la seva vida, la deu ajudar en molts processos.
Sí, sí.
Isabel, moltíssimes gràcies per la trucada. Bona nit.
A vosaltres, adeu.
6:45. Esperem al 93-201-7474 les vostres aportacions sobre els aliments i les emocions. Lali, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Mira, jo era per preguntar... Bueno, jo tinc un síndrome d'ansietat i depressió, i jo volia, clar, i com ella ha dit, doncs, em tiro cap a les coses dolces, no? I també vull saber que al dematí, com a tot síndrome d'aquest, al dematí em costa molt arrencar. I què és, o sigui, què seria un esmorzar ideal, diguem, i un sopar ideal per poder dormir millor. A part de que no, ara estic en una circumstància especial, que estic de baixa, perquè m'han operat de l'únic ull que hi veig, i llavors, bueno, he estat bastant temps sense fer exercici. Suposo que això també influeix. I per no dependre tant dels medicaments, crec que l'alimentació també és molt important.
Bé, doncs ara en parlem. Lali, moltes gràcies.
De res.
I sort, bona nit.
Gràcies.
Què li diria?
Pues penso que la pregunta que ens ha fet la Lali ajudarà molta gent que ens estigui escoltant, perquè és molt interessant. Pel matí, què ha de prendre una persona per començar el dia? Una alimentació correcta seria, per exemple, una fruita que portés molta vitamina C, com pot ser el kiwi, com hem dit abans. La vitamina C va molt bé, entre altres coses, per coses relacionades també indirectament amb els ulls. Per tant, li anirà molt bé a l'oli per la vista. Després, un tros de formatge, perquè la proteïna és la que li portarà dins la substància que hem dit que se transforma el cervell en dopamina que li donarà ganes de fer coses. I una mica de pa, perquè el pa porta sucre d'absorció lenta i durant 2 o 3 hores el seu cervell tindrà glucosa. Per tant, un esmorzar correctíssim seria un entrepà de formatge en un kiwi. Puc prendre cafè amb llet, puc prendre iogurt? Evidentment que sí, però sobretot tal com li hem dit. Només hi ha un tipus de persones que el formatge l'hauran de separar una mica dels medicaments, que són les persones que tinguin Parkinson, que s'aconsella que el formatge lo separin 1 hora dels medicaments pel Parkinson.
I el pa engreixa molt?
No. No, el pa, 100 grams de pa porten 250 calories, un entrepà pel matí de 50 grams són 125 calories, exactament les mateixes calories que pot portar una poma. Per tant, 150 grams de pa no tenen cap problema. Pels senyors que ens estiguin escoltant, molta tomata dins del pa. Recordem que la tomata, quan se pren en suc o triturada, és especial pel càncer de pròstata preventiva. Per tant, un entrepà de pa amb tomata en formatge, pels senyors, per les senyores no cal que hi fiquin tomata, la poden ficar, però no per la pròstata, evidentment, i un kiwi és l'esmosa ideal per tindre ganes de fer coses. I l'alternativa, pels que el neu els agrada el formatge, també pot ser el pernil. I per la nit, un sopar que la faria estar tranquil·la, la Lali, seria, per exemple, un plat d'espaguetis, seria un plat relaxant.
Elisabet, bona nit i bona hora.
Hola, bona nit.
Què ens explica, Elisabet?
En el meu cas, jo sóc una persona que estic separada, tinc 3 fills, i de jove no havia tingut mai cap situació de conflicte entre el menjar, vull dir, no m'havia qüestionat mai cap problema ni d'això. I en canvi, doncs, la situació de la meva vida, al llarg del temps me n'he adonat de que les situacions emotives que tinc han anat influint i al llarg del temps doncs he anat tenint dificultats amb el menjar, i això està relacionat amb, penso, amb això, no? En que quan tinc una situació d'angoixa respecte a la meva relació amb els meus fills o amb la feina, doncs això convida que vagi menjant i a mi m'afecta, no? Cosa que fins que al principi, quan la vida era més senzilla, doncs això no es donava, no?
Sí, pot ser també, vostè creu, el menjar de vegades una forma d'autocastigar-se?
Sí, jo a vegades penso que sí, que en el fons quan he començat a fer dietes i a fer dietes per intentar equilibrar el pes, doncs penso que hi ha aquesta, una mica aquesta, com autocàstig de mi mateixa, en el sentit de que vull estar bé, vull treure aquest sobrepès, però en el fons, com que m'autocastigo a quedar-me en aquesta situació de no fer-ho, no? I llavors, quan me n'adono, ja estic menjant i fent, trencant les dietes que intento fer de forma voluntària per normalitzar doncs el meu sobrepès, no?
Clar, que en el moment que trenquem una dieta ens sentim encara més culpables.
Sí, vull dir, a més te n'adones, estàs en aquella situació en què dius, no ho he de fer-ho, però impulsivament ho fas, i quan ho estàs fent, llavors a més et sents malament perquè ho estàs fent. Mm-hmm. I no, però tot i així no pots deixar de fer-ho, no? I llavors també tens aquella sensació de dir, no et canvies perquè no deixes de fer-ho perquè, en el fons, doncs, t'estàs castigant per totes les situacions i tots els sentiments que tens o que et produeixen angoixa o que et produeixen ansietat o estrès de la vida quotidiana que portem avui dia, no?
De tota manera, Elisabet, ja és importantíssim i m'imagino molt positiu, ara ens ho explicarà Pilar Sampau, que vostè sigui conscient de tot això.
Sí, el que passa que és difícil i, no sé, hauríem de ser capaços de trobar el mecanisme de que, adonant-nos de que això ens afecta, encara no he trobat el punt aquell de dir vull solucionar-ho i ho soluciono, no?
Val, ara en parlem, doncs, amb la doctora Sampau. Elisabet, moltíssimes gràcies per la seva aportació. Que tingui una nit plàcida.
Molt bé.
Bona nit. Mira, què li diria a l'Elisabet?
Pues que això és molt freqüent. Hi ha moltes persones que fan una dieta quan tenen 30 anys o 25 anys i els hi funciona molt bé. La seva vida personal se complica. Els seus gens segueixen sent els mateixos, per tant no era un problema genètic en aquest cas, i comencen a aparèixer preocupacions, problemes, i la mateixa dieta no funciona. Què passa llavors? Qui té la culpa? Evidentment no és la persona, sinó és la situació que té, i això li produeix un estrès a l'organisme i li costa moltíssim aprimar-se. Però ha de quedar molt clar que la majoria de persones que no poden fer dietes no és un problema de voluntat, és un problema químic. És exactament igual que ser diabètic, és exactament igual que tindre la pressió alta, que tindre colesterol. Ningú que tingui un problema de pes, com li pot passar a l'Elisabet, s'ha de sentir culpable de no poder fer una dieta. Costa moltíssim fer dieta quan estàs estressat, el cos necessita glucosa contínuament per compensar aquesta ansietat, per tant el que s'ha de fer és reduir-la o donar-li una glucosa al cos que vingui de sucres, d'absorció lenta, com pot ser els de la fruita, com pot ser els de les hortalisses, que sempre ens portaran menys calories que altres sucres. Per tant, sobretot, les persones que estiguin patint un problema similar a l'Elisabet, és normal, el seu cos no li passa res més que està estressat. Clar, evidentment, casos com el de l'Elisabet, que té tres fillets i té tota aquesta situació, no és tan fàcil de baixar l'ansietat. És més fàcil quan un problema és més senzill, però sempre qualsevol mesura que ella utilitzi per reduir-li l'ansietat li servirà per reduir el seu pes.
Per aquestes dates es generalitzen els règims miraculosos de cara a primar-se per l'estiu. Donaria algun consell, a banda d'algun que ja ha comentat indirectament, en donaria algun de concret en aquest sentit?
Mira, hi ha una cosa molt senzilla. Jo no us donaré les pautes que tothom sap de l'enciam i de la carn, tot això ja ho sabeu tots, però hi ha una cosa que podríem aprofitar, ja que el programa del Gaspar és un programa molt, que ens atansa molt a l'ànima. Hi ha un sentit que l'utilitzem molt poc, que és un dels sentits que no pot manipular ningú, que és les olors. Recordeu tots que l'olor és l'únic sentit que no passa pel tàlam, que és el centre del raonament, va directament a les emocions. Les olors s'ho salten tot. Llavors, si vosaltres voleu una olor que us relaxi, que us baixi l'ansietat, hi ha un estudi fet als Estats Units en 11.000 persones, i van mirar-los a tots la pressió arterial a veure quina era l'olor que el relaxava. I l'olor número 1 va ser l'olor de poma. Per tant, si la poma que teniu a casa no fa olor, la fiqueu al microones, la cuineu, i una olor de poma us pot reduir l'ansietat. Una olor de canyella, una olor... Cada un té la seva olor, però aquestes olors són especials per baixar l'ansietat. I sobretot, ficar olor a la vostra vida és reduir l'ansietat. Ara bé, ha de ser l'olor que us agradi, sobretot.
I s'ha trobat en casos de gent que aparentment té poca ansietat en la vida? Perquè jo estic pensant ara, per exemple, en algun monjo budista que conec, que practica moltes hores de meditació i que en canvi està rodonet.
Bueno, també pot ser que estigui rodonet perquè mengi, també hi ha aquesta possibilitat.
Ah, fins i tot podria ser això.
I clar, pot ser que... Jo tinc una tieta meva que és missionera, que és una persona en un sobrepès, sempre em diu el mateix, m'encanta menjar. I això no ho van prohibir quan van en els 10 mandamientos, o sigui que tranquil·la. Una cosa és excés de menjar, que té molt clar que ha de fer dieta si vol, i l'altra cosa és la persona que fent dieta no se'n surt, que fent dieta veu que no baixa la bàscula, que seria el cas de les emocions.
Estem acabant aquesta conversa amb Pilar Santpau. Recordo als oients que, si volen més doctora Santpau, poden, si se'm permet la broma, poden acudir als llibres Aprendre a primar-se, publicat per Pagès Editors, o l'últim, Fruits de la vida, fruites i verdures per ser feliç, de Proa, que, com ens deien començar, avui ha presentat a Merca Barna. Què és el que configura la nostra relació amb els aliments? Què ho fa que a una persona li agradi més el salat, o el dolç, o uns productes concrets, i que d'altres no els agradi gens?
Pues a vegades és el que ens ha dit la primera persona que ha trucat, la relació amb els aliments. A vegades el cos demana el que necessita. Per exemple, moltes persones que tenen la pressió baixa necessiten aliments amb sal. Moltes persones que estan una miqueta decaigudes d'estat ànim, el cos els hi demana formatge. Són aliments molt habituals. Una persona que està molt nerviosa, el cos els hi demana sucre. I una persona que està molt depressiva, no molt, una mica depressiva, el cos demana xocolata. El xocolata porta la teobromina, porta un derivat cannabinoide, que és la nandamina, que en relaxa. Per tant, a vegades el cos demana allò que necessitem en cada moment. Jo només dic que la interpretació que fem, si us demana salat, no vol dir menjar aliments que us engreixin, sinó a nivell salat, sinó buscar aliments com poden ser unes anxoves, aliments salats que no ens reportin cap problema de salut per l'organisme.
Doctora Santpau, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut a la Terra.
Gràcies per convidar-me, gràcies.
I bon estiu.
Gràcies.
Bé, i els oients, fins després de les notícies de les dues, en què efectivament ens aproparem a l'ànima. Ens acompanyarà Àngel Gordon avançant-nos de què anirà aquest llibre que publicarà a la tardor a partir de, diguem-ho així, la història de l'ànima. Tot el que s'ha escrit sobre l'existència o no de l'ànima. I també escoltarem les últimes lliçons de vida d'aquesta setmana dedicades a la sofrologia, abans dels correus electrònics dedicats a l'amor amb Jordi Llavina.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before.
I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
El Cafè de la República, amb Joan Barril.
Aquest dijous, 5 de juliol, a 9:15 del vespre, entrevistarem una persona que s'estrena en el càrrec. Es tracta de José Cuervo, nou delegat del Govern de la Generalitat a Madrid.
El Cafè de la República, a Catalunya Ràdio.